A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui. Avui, per sort i per casualitat, tinc la possibilitat de tenir tertúlia mixta, com a vegades és el cas. Hi ha paritat, per dir-ho així. Elisabet Zopeti, benvinguda.
Bon dia i moltes gràcies.
Jordi Truguet, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
A més, avui tinc dos especialistes del verb, de la frase, de la prosa, per les seves respectives professions, per dir-ho així. Bueno, no m'atreviria a dir la cosa, però és cert que és un art i no un espectacle, però tant la part de ser lletrat i abogacia i fer el pleit, per dir-ho així, com estar sobre un escenari i tenir que també doncs, fer el text, o sigui, no és tan senzill a vegades.
Tothom té lo seu, no? Tothom.
Cadascú arrossega la seva creu.
Bueno, a vegades és més àgil i més difícil que altres vegades, no, Elisabet?
Sí, això sí.
El pitjor potser són els buits, a vegades, no? Els apunts ajuden.
Sempre. Apunts, sempre ho has de portar-ho tot molt, molt estudiat, tot apuntat, i de totes maneres sempre se t'escapa alguna cosa. Dius, ostres, mira, amb això no hi havia pensat. Però que no em sentin gaire els clients.
Bueno, pot passar. Jordi, a tu, evidentment, també, doncs, buits i blancs de tant en tant tenen que venir.
Buits i blancs és la por que tenim. De fet, tenim amb la Vero i la Mònica Vega, que vam parlar l'altra vegada, que són les directores. Estan al darrere i estan seguint el text al filo de... fil per randa, perquè per aquesta por de quedar-me en blanc o que em falti alguna cosa. I aquí sí que no tenim opció a improvisar, perquè bueno, és un tema que és delicat i... I allà estan seguint el guió.
No hi ha paracaigudes, per dir-ho així. No. Bueno, ja que estem parlant de paritat, una cosa que on hi ha superació femenina, va sortir la notícia, a la seu de justícia doncs, hi ha, dintre de tot l'equip, una part femenina més important que no pas una part masculina.
A veure, això no és d'ara. Sempre hi ha hagut en aquella casa, per dir-ho d'alguna manera, a la seu de la justícia sempre hi ha hagut més dones que homes. Jo recordo, jo el vaig entrar a treballar com a administrativa a la Batllia l'any 2000, o sigui fa molts, quasi 25 anys, i hi havia fet atenció telefònica i sempre hi havia algú que et trucava i et deia, no, mira, és que m'han trucat a la Batllia. De qui l'ha trucat? Una noia. I pensava, dic, però quina? Diu, no ho sé, una noia. Dic, miri, hi ha un tant per cent molt elevat de dones en aquesta casa. Amb una noia no m'arreglo. El que no puc fer és anar trucant departament per departament i dels diferents tribunals que hi ha aquí per veure qui l'ha trucat. Esperi que el tornin a trucar i, sisplau, apuntis el nom de la persona que l'ha trucat.
T'he de dir que és un problema, quan et truquen així, perquè moltes vegades estàs atent a el que et truquen, sigui
sí,
d'on sigui,
clar.
I estàs atent al missatge, però no a qui et truque. I poca gent demana amb qui parlo. I demana pel futur, no? Per la prosperitat, clar. A veure qui...
A veure, la lògica és que quan truquen i trucaven, tothom deia el seu nom, però clar, aquella persona no havia notat el nom, clar. Diu, m'ha trucat una noia. I dius, quina? Que comences a fer crits per aquí, a veure qui conteste.
A mi em passa al revés, ara. Ara, a base d'això, o per culpa d'això, quan truco, sempre pregunto, amb qui parlo? I com que no saben amb qui parlen ells, em diuen, no, amb qui parlo jo? Que estàs trucant vostè. I dic, bueno, és veritat. I jo sóc el Jordi,
sí.
I jo amb qui parlo.
Sí. Vull dir, la lògica és aquesta, però clar, la gent, el truquen de la Batllia, s'esvera o s'esverava, i ja només veien que els havia trucat una noia.
Sí, és un codi de bona conducta o de saber fer, per dir-ho d'aquesta manera, és, mira, truques, et presentes, mira, sóc fulana de tal, m'han trucat, o... Així ja minimitzes una miqueta el risc de no tenir el bon interlocutor.
Aviam que jo m'he trobat amb alguna ordenança penal on batlle, secretària i fiscal, totes dones, i l'advocada de guàrdia, dona, vull dir, una sala molt femenina, en el sentit que tenim tot dones. Sí, és cert. Bueno. Però no és d'ara, eh? És algo que ja fa temps que s'arrossega.
Està bé, o sigui, sí, sí. Per les moltes vegades que hem parlat en tertúlies que malauradament no hi havia paritat
en aquest,
aquí...
En aquest cas, sí, tant per dalt com per baix.
Bona cosa. Seguint una miqueta en el tema legal, bé, hi ha hagut el grup Andorra Endavant que ha dit la necessitat de regular més el tema del CBD i la, i la seva, i la seva, diguem, venda. Molt bé, fantàstic. Això són coses que passen per no apagar el mòbil en directe. Doncs sí, parlàvem del tema del CBD, que, bueno, respecte a altres països d'Europa, vist que tenim un acord d'associació i altres coses, doncs, forçosament, tenim un diferencial que, evidentment, no podem regular per tots els països iguals a Europa, perquè cadascú té la seva legislació.
Efectivament. Jo no sé què en pensarà el Jordi.
Jo és que és veritat que són temes d'aquests que diguis el que diguis mai l'acertaràs, i facis el que facis no estarà bé, perquè justament ahir o abans d'ahir parlàvem als Estats Units que van legalitzar ja no el CBD sinó la marihuana, i ja, bueno, ara diuen, hòstia, és que mira com està Estats Units per culpa de... Bueno, ja, Estats Units està així per culpa de la marihuana o no, o el vandalisme o no el vandalisme, ara si Barcelona està millor o pitjor perquè hi ha un polític... Són temes que realment és complicat, i bueno, és veritat que per lo que diuen no són coses negatives, just quan ho apliques amb cremes de CBD, aquesta gent que ho fume per relaxar-se i no porta cap element negatiu. No sé, jo no estic tan informat com per entrar en detall, però sí que... Bueno.
Dintre de la proposta de llei, de fet, era... que hi hagi un percentatge que era un 0,3 màxim del, doncs justament del component que fa que és un opiace i és droga, per dir-ho així. Per sota d'aquest percentatge, doncs, és un ús terapèutic, per dir-ho així, com comprimits que hi ha també, doncs, amb opiaces a nivell de medicina.
Sí, clar, el que volen legalitzar és el CBD, i el que quedaria encara il·legalitzat és el consum de THC.
Exacte.
El que passa és que jo trobo que és una legislació que, si s'ha de fer, és realment complicada, perquè jo no sé fins a quin punt, si es porta a terme la despenalització del consum de CBD, no ens pot obrir la porta per les escletxes que se'ns coli algo que no se'ns hauria de colar.
Clar, però aquí passa com amb tot, no? Al final, el que deia jo ara, com lo que és el debat aquest de lo que planteges, jo suposo que el problema o el no problema és el desconeixement o la desinformació de tothom. No, perquè
sí.
Tu ara em preguntes a mi, hòstia, què em penses o què pot afectar? Doncs, pues, com he dit, no tinc prou suficient informació com per opinar o com per dir, oh, sí, a favor, totalment, venga. No sé qui ten tanta informació com per dir, bueno, pues això és bo o no és bo, o què porta a favor, què porta en contra, i ja, si a més vas a nivell de país, què pot aportar, com deies, pues, bueno, si passem les fronteres, què aporta, què no aporta, bueno...
Sí, és que el comentari, Jordi, que tu acabes de fer, que jo em sembla que ho he sentit a la ràdio aquest matí, mentre estava a casa, és que als Estats Units ara la gent no s'emborratxa, fume cigarretes de haixís.
Directament.
La gent tira més per fumar que per beure. La cosa anava per aquí, dius... Val, el consum està despenalitzat en molts estats. A Espanya, per exemple, el consum està despenalitzat, mentre que aquí el consum està penat.
Sí, el que passa és que també a Espanya és veritat que no està penat per consum
propi.
És
però, consum propi.
Però tinença sí que és il·legal, i per tant, no, ja, això de sí però no, però...
Aviam, malgrat m'agradaria saber-ho tot, que és el que comentàvem abans de començar, no ho sé tot, i no sé quina quantitat...
Em sembla que són 5 grams.
5 grams. Es pot considerar que és consum propi. Llavors, clar, tot el que superi aquests 5 grams, home, si t'enganxen amb 495
no.
grams de haixís, segurament ja no serà consum propi.
Però tot i que em portis 4, si vas pel carrer amb 4 grams i et paren, la tinença tampoc la pots tenir. És a dir, tu pots consumir, però no ho pots portar.
Clar.
Que va. No ho sé, jo ho sé perquè jo no he fumat mai, ni tabac, ni res. Però clar, tothom, per no dir el 99,9% del meu entorn, que és tothom menys jo, fumen, ja sigui tabac, llavors sí. Jo vaig veient els problemes, quan demanen, tothom demana foc perquè no hi ha foc per enlloc, no? Un metgero, un encenedor, tots aquests problemes els vaig visquent. Però sí, sí, no sé quin és el punt entre... També hem sentit moltes vegades els discursos aquí, tant a Andorra com a fora, no? No, és que si es legalitzés no hi hauria tants problemes, perquè la gent es rebel·le perquè no és legal. Bueno, ja.
Jo no sé fins...
Clar, fins a quin punt, saps?
Estic d'acord amb tu. No sé fins a quin punt despenalitzar el consum propi, el consum propi...
En general, no de CBD,
general,
de tot.
No, clar, no, sí, que... en general, no sé si faria minvar el problema, no ho sé.
Però l'heu sentit aquest discurs
sí,
o no?
Sí, 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 aquest discurs, sí, perquè és el discurs fàcil.
Igual que amb l'alcohol, no. El botellón, fer el botellón és el problema, que ho legalitzin i ja veuràs com s'acaben. Bueno, no s'acaben, el que passa és que ja no hi ha conflicte, no? Perquè...
Efectivament.
Però no sé si portaria més joves fent botellón o no. No ho sé, és que clar.
Bueno, el que dius tu, Jordi, per exemple, a nivell de, diguem, de drogues suaus, la marihuana, per exemple, dius, si... No parlo d'Andorra, però si un estat decideix, doncs mira, nosaltres per lluitar contra el tràfic sí que serà no legalitzat, però hi haurà botigues o punts de venda de l'estat on la persona es tindrà d'identificar i es vendrà doncs a un preu marcat, perquè no hi hagi tampoc ni especulació ni tal.
Un preu regulat.
Dic, això d'una part elimines doncs, certs tràfics i també regules el consum i pots informar a la persona a sobre les complicacions futures que pot haver-hi.
Perquè això, per exemple...
Però això és molta pedagogia, potser, eh?
On està legalitzat, està controlat el preu i tot això, no Amsterdam o tot això?
Amsterdam, bueno, Països Baixos, no ho sé.
Sí, perdona, he dit Amsterdam, perquè és
sí,
on va la gent a fer,
és el paradigma,
a fer l'experiència.
És el paradigma.
L'experiència del...
Estem d'acord, és el...
Després ser il·legal, fixar un preu, perquè en teoria no és molt... No? Acordar un preu, entrem en temes de...
Jo agafaré un comparatiu fàcil.
És com els medicaments.
Sí, està regulat, es pot. Desconec totalment.
Aviam, per exemple, amb el tema del cannabidiol, doncs sí, podria estar regulat. El THC, no sé fins a quin punt, però es podria...
Com a producte, no sé, com a producte, com a qualsevol producte, com si dius la gasolina, com qui
és
diu...
És com el tabac, que té un preu establert.
Ah, sí? Va,
el tabac té un preu establert i, a més, els preus de màxims de venda del tabac es publiquen... es publiquen al BOPA.
Això no ho sabia. Això és
el
que
pa també, el BOPA es publica.
El pa també.
Vale.
Sí, hi ha uns quants...
Hi ha uns quants de lloc que sí. Llavors jo no sé si es fes així, fins a quin punt no es podria tenir un major control i poder el menudeig quedaria obsolet i anul·lat. No sé fins a quin
és que, de fet, va haver-hi una proposta fa uns temps enrere, mesos, de doncs, tenir un cultiu de cannabis a Andorra a nivell de doncs, tot el que era pagesia. I dius, caram, dius, jo la notícia me'n recordo i em va sobtar una miqueta. Dius, caram, dius, és fer un salt d'un cantó a l'altre, també.
Sí, a més, el que es proposava era el cultiu de cannabis medicinal. El que passa és que, torno a repetir, quan obres una porta d'aquestes, per les escletxes se't cola el que és terapèutic i el que no és terapèutic.
Bueno, com tot, quan fas alguna cosa de bona fe i tothom sempre hi ha el que busca la regla per incomplir-la i els que abusen d'això són els que fan que després diguin no, és que clar, és que... Bueno.
L'exemple venia perquè, per exemple, a Finlàndia, distribució de begudes alcohòliques es fa amb certs punts de venda.
Bueno,
i clar. També es fa el reciclatge de les ampolles buides. I aleshores, amb les ampolles buides que portes, se't dona doncs, un val de compra d'un cert valor segons per ampolla, que després descanvies en la compra que fas de les ampolles plenes, no? per dir-ho així. Sí. Dius, clar, si hi ha un...
Es retroalimenta a si mateix.
Exacte. O sigui, si hi ha una regulació i aquest sistema en algun país europeu, com per exemple Finlàndia per l'alcohol, dius, caram, en altres països generes el reciclatge del vidre, també, i també, doncs, fas no una regulació, però un cert control i un premercat dels alcohols.
Continuo pensant que és algo molt complicat de gestionar. Personalment,
Bueno, veurem.
Perquè ja sigui a nivell de preus, és a dir, que ja només entren amb els preus, és que m'he quedat enganxat amb això, perquè com que no ho sabíem, m'ha creat curiositat. Quin és el factor que fa que fiquin límits al preu d'un producte aquí a Andorra?
Bueno, hi ha segurament el preu de compra, el marge del distribuïdor, l'importació amb
interès de duana... I el cost de producció.
I el cost de producció.
Perquè, evidentment, aquí entra una miqueta... Bueno, no entrarem perquè ja s'ha parlat molt, però, per exemple, evidentment, amb un pis no es pot regular, o sí que es pot regular fins a quin punt, quan és una cosa privada... No, ja et dic, no entrarem en l'habitatge perquè... No?
Hòstia, ens faríem mal.
Com han de vindre... No, ja s'ha parlat molt, però vull dir, com has d'anar amb un privat a digue-li quin és el preu que ha de fixar, però al mateix temps l'altre és totalment insuportable, no insostenible. Però, per què ho dic? Perquè, hòstia, m'estic trobant moltes vegades aquí a Andorra i se'm trenca el cor i em sap greu, que te'n vas a una botiga, ja sigui d'esports, sigui d'electrònica, i m'hi he trobat tres vegades en dues setmanes. I, hòstia, com pot ser que sigui més cara aquí a Andorra que comprar per Espanya? Sí. Per la web oficial d'Espanya? Perquè, clar, Andorra abans era un atractiu econòmic i de tot. Ara ja no és que no només sigui per el tabac, per l'alcohol... És que, clar, és que com a Andorra em compensa més comprar el plat aquest per internet amb vies que m'ho distribueixen a casa al mateix preu que a Espanya. Sí, bueno, és que el preu a Andorra ha pujat molt i tot... Bueno, és que la gent a Barcelona estan visquent a Lleida perquè, vull dir, la situació que visquem a Andorra, tot arreu d'Espanya i d'Europa sí. I del món està igual. Però clar, ojo, perquè això... I és un tema molt profund que no sé si toque ara o no, però a mi em preocupa com a país, com a resident, com a Andorra, com a tot. És a dir, que la gent ja no... Abans venien a comprar les botigues i ara ja feia temps que ja no compraven al Zara perquè per 3 euros de diferència. Però és que clar, és que ara estem parlant de que me'n vaig a comprar uns cascs o electrònica o un ordenador i em compensa més comprar-lo a Espanya. Ja no et dic comprar-lo a Espanya i pujant fer el tax-free i fer l'entrada a Andorra. Ja no parlo d'això, parlo de pagar els impostos a Espanya i ja està.
I s'ha acabat.
Ja està. I no fer cap descompte del 21% i el 4,5%. No, pago el 21% i no faig res més. Em compensa. Hòstia, sigui amb CBD, sigui amb el que sigui... Hòstia, quin és el límit d'Andorra de poder fer... Clar, perquè jo entenc que no es pot fixar això, perquè si no estaríem amb un govern no tan lliure, però...
Jordi, el temps del Turalex es va acabar ja fa molts dies.
Ja. Però, hòstia, és un tema complicat, eh?
Sí, és molt complicat.
Per això deia, no?, que si es pot limitar el tabac, que no és el pa, que és una necessitat... Per què no es pot fer amb tot o per què no es pot... Bueno. És veritat que feia dies ja que, hòstia, si pagues amb la targeta andorrana... Ah, ets d'aquí, sí, espera, que et faig un descompte. Bueno, xato, si ja et guanyes algo, amb mi com a andorrà, no t'aprofitis de la gent perquè és que vivim d'això. És el del teu negoci, fes el que vulguis. Però a mi se'm fa molt costa amunt, saps? Sé que és un tema delicat i, bueno, m'estic ficant en un fregau, però són coses que, bueno...
Bueno, no és un fregat, Jordi, però el que dius és cert que també hi ha una qüestió de volums de compra, segons quines entitats també... i no es pot comparar una botiga que té sí. peu al carrer i ha vingut a Meritxell per dir-ho així, amb un grup doncs, que té diverses botigues
evidentment, això és el que passava amb Mercadona, per no dir marques, no vull dir marques vull dir...
amb el no. que hi ha a l'altre costat de la...
Exactament. No, però,
de la duana.
Però vull dir, la quantitat que compren amb referència a altres supermercats, evidentment no es pot comparar, però això les marques en si, les marques d'un producte, d'un telèfon o d'uns cascs o de lo que sigui, ja ho preveuen, ja marquen un preu mercat. És a dir, ja tenen ja tenen el preu mercat, el preu de venda al públic i el preu de... Ja calculen aquests marges per sigui qui sigui, no calculen segons lo que...
O el fabricant...
El fabricant
dona un preu de venda aconsellat.
Em refereixo al fabricant aconsellat o realment el marquen. No pot passar d'aquest preu, perquè si no afecta la mateixa marca, siguis qui siguis de la botiga d'Andorra, com de la Seu, com d'on sigui. Si es passen de preu, imagina't un telèfon que es ven per 6.000 euros... No, perquè clar, no em comprem tants com a Barcelona. Bueno, ja, però el que estàs afectant és la meva marca, no el teu negoci. Llavors ja t'ho marquen. Llavors, per això es fa...
Això del que dius, per exemple, hi ha hagut una marca d'un jugador de tennis dels anys 20, molt conegut francès, que li deien un dels quatre mosqueters, no farem publicitat a la marca, el logo és un cocodril, això ja n'he dit prou, aquesta marca doncs estableix el preu de venda, dius tu tens que vendre això a tal preu a la botiga. Ja està, o sigui, és la política.
Però és que ho fa tothom, és que totes les marques funcionen així, al final és una estratègia de màrqueting de la marca, de lo que sigui. Però per això et dic que estem entrant en un terreny aquí a Andorra que és complicat.
Però legalment a Andorra la venda a pèrdua no és il·legal, o sigui, la pots fer.
No, no, però per això, però s'està buscant al revés. S'està buscant tot el contrari. La venda a pèrdua nacional, és a dir, s'està fent... Sí, després ha pujat el preu del gasoil, per tant el transport, per tant... segueixo pensant el mateix. Evidentment, si tu compres per una plataforma per internet, que d'aquestes que venen molt, la més famosa, i t'ho porten a casa, evidentment el preu del transport que tenen ells no és el mateix que el que pot tindre una empresa aquí andorrana. Però juguem a la mateixa lliga, saps el que vull dir? I anem cap aquí. Obertura econòmica d'Andorra sí, no? Vull dir, anem cap aquí.
Doncs sí.
A la Seu s'estan obrint dos supermercats més dels que ja hi havia un que...
I que, bueno, genera debat i controvèrsia, diguent que, bueno, doncs molta gent segurament d'aquí del país ens anirà a fer la compra a baix per diferència de preu i cosa a la vida.
Sí.
Perquè si anem cap a l'obertura econòmica de la Comunitat Europea, té sentit parlar de si CBD sí o CBD no?
És el que es deia, doncs, justament
que... És el que cal plantejar.
Que cal plantejar.
No sé quins seran els límits, perquè una vegada més, encara desconec molt sobre l'obertura i sobre... I més amb coses tan específiques.
Efectivament, això ens passa a tots. Que encara no tenim prou d'informació.
No sé.
Bueno, de fet, per a fer la pinzellada amb el tema del CBD que deia Jordi, el límit és un 0,3% de THC, que és doncs, justament la substància doncs, que es considera... Sí.
Estupefaent.
Estupefaent, exacte.
Sí, perquè el haixix és... El haixís i la marihuana són productes estupefaents, no droga tòxica.
Perquè en aquests sentits el 0,3 és només per fumar? O, per exemple, si em crema el mateix, amb absorció de la pell és el mateix? Els límits són els mateixos? Hi enteneu, no?
No sóc prou entès per contestar-te, però suposo que si és un 0,3, l'absorció que sigui cutània, que la facin amb infusió, que la fumis o que la beguis, si fas una infusió, té que ser el mateix resultat.
Jo et puc dir que tots els meus clients el que consumeixen és THC.
Vale. Sí, sí. Ja.
Amb la problemàtica afegida.
Sí, perquè si arriben a les meves mans és que hi ha una problemàtica.
Claro.
Ho deixarem així.
Matem-ho aquí.
Anem a publicitat i tornem a trobar l'Elisabet Zopeti i el Jordi Troguet amb nosaltres a Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
A Carrefour Epicen estem de liquidació. Sí, sí, com ho sents? De liquidació!
Segones unitats al 70% de descompte en pràcticament totes les seccions de la botiga. I a més, petit electrodomèstic i electrònica fins al 20% de descompte entre moltes més ofertes de la botiga.
Liquidació! Afanya't! Només fins aquest diumenge 2 de juny. T'esperem a Carrefour Epicen del centre comercial Epicen.
Arriba Teens Creant, la banca per joves de 12 a 17 anys, amb la qual tu, jove, ara ja tens un compte. Tens banca online, tens targeta, tens Bizum, tens llibertat. I amb la qual tu, mare i pare, per fi tens una banca pels teus fills i filles. Tens facilitat per administrar la seva paga. Tens supervisió de les seves despeses. Tens comoditat. Teens Creant, la banca per joves de 12 a 17 anys.
Celebra amb nosaltres l'11è aniversari de Supermercat Super 1. Fins al 12 de juny, vine i gaudeix de centenars de productes a preus increïbles, amb un 50% la segona unitat i amb grans descomptes amb la targeta Fidelia. A més, a Super 1, la teva compra sempre té premi. Amb la ruleta Super 1, toca segur. Recorda, fins al 12 de juny, 11è aniversari del Supermercat Super 1, el supermercat dels més exigents.
La Tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Elisabet Zopeti i el Jordi Troguet. Bé, una cosa que és una notícia important, la web del BOPA és accessible per persones amb discapacitats. Una cosa que, bueno,
ja era
ha tardat,
hora.
Ja era hora.
Però, ja era
bueno,
hora.
Benvinguda sigui.
Sí, benvinguda sigui i ja era hora. Jo crec que hem de ser un país accessible per a tots, Jo tinc un company i amic que és invident i que sempre es queixa de que hi ha coses que, pues, a les quals ell no pot tenir accés. Llavors jo crec que ell té tant dret a consultar el BOPA com el pugui tenir jo, que tinc els meus dos ulls, encara que porto vidres correctors, però bueno, que ell té tant dret com jo a poder consultar el BOPA cada dia si li dóna la gana. Ja sé, ja era hora. Ha costat, eh?
Doncs sí, Jordi, coses així.
Mira, jo estic molt content perquè cada vegada es fan més. Hi ha una marca, també un supermercat, que també ho van fer molt adaptatiu a Sant Julià, i sé de, bueno, uns nois que han fet també les descripcions de a la muntanya, de tot. No sé si esteu al cas d'aquests panells que han ficat, sí, descriptius de la natura, de... I també estic una miqueta al cas de, clar, el cost que té fer això i ningú vol participar a subvencionar aquestes coses, és difícil, eh? Jo entenc que, clar, és veritat que són una minoria molt petita, no? Però, clar, sí, són una minoria...
Però són una minoria que
necessiten,
existent.
Claro, no, i que necessiten, no?
El problema és aquest. Clar, jo ja... Sobre el total de la població, jo no conec el
percentatge.
El percentatge de gent que té algun tipus de problema, ja sigui auditiu, visual, o sigui el que sigui, però clar, és gent que hem de tenir en compte, perquè no perquè siguin una minoria els hem de tenir apartats sense que puguin pujar els busos, llegir els cartells, consultar el BOPA, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, sé que és una minoria, però és una minoria que s'ha de tenir en compte i és existent. Vull dir...
I està bé perquè aquestes coses moltes vegades fan coses adaptatives o adaptades i surten coses molt millorades que no hi havia abans pel públic general, que no sigui per cap discapacitat, ni cap minusvalia, ni cap... Per exemple, això que us deia, no? Els cartells aquests que hi ha a la naturalesa, amb tot això, amb amb audiodescripcions, amb braille... Pues està molt bé pels que no hi veuen i no hi senten, però és que també està bé pel públic general, perquè abans no hi havia un cartell on t'explicaven els ocells que hi havien, sempre s'ha vist, no?, les muntanyes, amb aquell és el pic X, aquell és el pic Y, però poc. Ara hi ha descripcions de tot el que es veu a la fauna i a la flora i es pot aprendre el públic general, és a dir, està en català, en castellà, amb tots els idiomes, a més, amb braille i amb, no sé, amb QRs també per poder escoltar. No vull entrar en detall perquè tampoc hi conec exactament, però està bé. Llavors aquí el BOPA és una cosa que és només una... però el que deies abans de Finlàndia, no? Les botelles, el reciclatge, hòstia, d'una idea que ven de l'alcohol que pot ser més o menys dolenta, hòstia, és un model, és que ja no és ni de negoci, de reciclatge i de... que és molt interessant. Llavors, quan, sempre que es fan coses així molt concretes i molt estudiades i molt... a mi m'agrada, sempre que facin coses és...
Ara que parlàvem d'aquestes minories, tu en les teves representacions de bipolar, clar, algú que doncs és invident pot tenir una percepció de l'obra completament diferent d'una persona que doncs té totes les seves facultats, sense menysprenyar la paraula, però clar, també la percepció i les idees que pot donar una persona així poden ser bones.
Aquí ara m'acaba d'explotar el cap perquè és molt interessant, perquè a mi realment m'interessa molt. Jo que sóc molt, i més amb bipolar, que ho he mirat tot en detall, a mi m'interessa molt saber quina és la percepció. Sí que és veritat que han vingut tres persones amb cadira de rodes, però clar, i a més amb diagnosticats de moltes coses. Hi ha bipolars, han vingut esquizofrènics, han vingut gent que no m'ho han dit però que m'ho hagin dit, i els he preguntat el seu feedback amb tots els aspectes, ja no a nivell de bipolar d'obra, però a nivell meu interpretatiu m'interessaria molt saber, hòstia, un invident, com m'expresso jo per una persona que no veu les expressions, que no veu els moviments. A mi m'interessa molt, hòstia, això seria...
Bueno, jo entenc que per una obra de teatre també el llenguatge dels signes per interpretar l'obra pot ser molt complicat de coordinar-ho amb un traductor.
Sí, per un sordomut, parlem d'un sordomut? Sí. Sí, sí, suposo que ja no hi van per això, perquè ja saben que no hi ha... Sí, no he vist mai cap espectacle preparat per això. Llavors no et puc dir perquè desconec, bueno, ni d'això ni moltes coses, perquè clar, aquesta és la primera obra que feia, no? Sí que sóc consumidor com a espectador, però
Bueno, en cas de monòlegs, per exemple, perquè bipolar és un gran monòleg, a part que hi ha conversa, sí. Però, bueno, potser seria una línia de dir, doncs mira, per què no fer-ho amb llenguatge dels signes també?
Sí, però una vegada més em trobo amb això. Aquí a Andorra tinc la sort o perquè ho hem treballat molt, que tothom ha volgut participar d'aquest projecte i estem molt contents per això, perquè a més no només la gent han volgut participar a nivell privat, ja parlo per financiar la producció, sinó també, com hem vist, a nivell d'espectadors, que ha sigut un rècord nacional amb tota regla. Però a nivell de anar cap a Espanya, per exemple, està obsolet. Llavors, ara, que ja s'ha vist això, si ho hagués pensat abans, igual sí que ho hagués fet i la gent haguéssim participat o no. Però una vegada més no és fàcil finançar això, No és fàcil, perquè, clar, jo no sé com la gent, quan agafen algo així més adaptat, si ho fan com a algo personal, si ho fan com a negoci, perquè, clar, són uns diners que es destines a algo que no tens un retorn. Jo no sé com ho fan la gent ni quin és el pensament, perquè suposo que així, incluït govern, si no ho han fet fins ara és perquè la minoria no valia la pena la inversió. Suposo que el pensament era aquest. Jo no m'hi fico perquè no m'afecta i puc compartir l'opció, no. Però, hòstia, aquesta obra de teatre, per exemple, que està subvencionada per govern, que val la pena segons el que em diuen, jo no ho puc dir perquè si no m'estaria tirant confeti a mi mateix, no? Però que parle d'un tema molt delicat i d'alt interès social avui en dia, ara que la volem portar cap a Espanya, ja no com a negoci per fer la mina d'or. Hòstia, arribem a Espanya i ens tanquen totes les portes. Els impostos són més cars que els que paguen un espanyol. Els tràmits que han de fer són diferents i per tant ja no els interessa. Hòstia, se m'han tancat totes les portes. Llavors, sap greu, no? Fer una cosa, i més aquí a Andorra, que són petits i que tot el que facis és el mateix cost que com si ho fessis en un altre país, amb tot, amb això, de traduir el BOPA no és la gran cosa fer-ho adaptat. Però, claro, pagues el mateix preu per 70.000 persones que, saps? Aquestes persones que feien... Llavors, hòstia, ja que ho fem-ho que tothom ho pugui veure, que...
Pues... De lo que dius, Jordi, per aquesta exportació de l'obra bipolar, aleshores hi ha un greuge, per dir-ho així, d'artistes que, quan vulguin sortir del país, no és tan àgil, potser?
Bueno, no és tan àgil, no. Està agilitzat, hi ha algun acord, però l'acord és que, en vez de pagar el 21%, paguin el 25%.
Està bé.
Sí. Llavors, bueno, que després ens han dit que hi ha una part de la legalitat que si està subvencionat, si és un projecte subvencionat per l'Estat, quan vas a Espanya no han de pagar, ni el 21 ni el 25, no s'ha de pagar aquest impost. Bueno, hi ha gent que sí, que no. Clar, entenc que quan portes un projecte així amb algú que ni nosaltres ho sabem, perquè clar, nosaltres no ho sabem i perquè això ja, el que estem parlant ara ja ho hem parlat amb cultura, i ens van transmetre això, no? Que si era subvencionada no s'havia de pagar. Bueno, ho transmets a baix, llavors, si ja no t'agafen perquè han d'agafar el paper d'IVA i han d'agafar l'altre paper, que és un altre impost que no és IVA, ja no ho volen fer perquè és un gran esforç.
Massa complicat.
Massa complicat. Tenint, clar, evidentment, i això ho he parlat amb varia gent, i ens diuen, és que aquí a Andorra contractem a tothom i no hi ha problemes. Clar, tots els que venen aquí a Andorra són de fora, pràcticament.
És això el que jo em plantejo.
Sí, clar.
Si però tu nosaltres... tens tants problemes per sortir, però els altres no tenen gens de problemes per pujar.
Però nosaltres aquí tenim la necessitat, ells no.
Val.
Nosaltres aquí a Andorra, actors, actrius, artistes de tots els aspectes, pues som 1.000.
Val.
A Espanya, com jo, només d'artistes de teatre d'aquesta... Pues són 2.000. Llavors, quin interès tenen amb que vingui un andorranito i més amb la fama que tenim ara de los youtubers a robar-nos els no sé, i clar, i a més amb cultura, que és un tema molt delicat i que avui en dia quasi tot és subvencionat per intentar donar suport a la cultura.
Clar
tu imagina't un ajuntament de Figueres que tenen subvenció de la Generalitat de Catalunya, que són 3.000 igual o més bons, evidentment més bons que jo, i que amb aquests diners públics contractin a un noi andorrà que sí que han dit que l'obra és molt bona segons el que l'ha vist i segons la visió del que vulgui. saps? Llavors, bueno, no sé, a mi el que em sap greu és que no tinguis ni l'oportunitat. Perquè sí, vas a fires i vas a dir això i, hòstia, estan interessats? Sí, som d'Andorra. Ah, hòstia, no, 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 que l'interventor ja... I ja saben de què va. És a dir, és no, 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 i tant de gust, i adéu. I el producte passa a ser un mero...
Això de lo que dius, i per agafar un comentari de l'Elisabet, dintre l'acord d'associació que s'ha presentat, potser és un punt de nivell artístic que hi és, no hi és, bueno, com no, jo no ho conec, no ho sabem.
No ho sabem.
Però dius, ostres, dius, és una evidència.
No ho sabem, dius, però... però s'hauria d'estudiar, perquè jo és una problemàtica que és que ara m'acabo de quedar... Sort que estic sentada.
Bueno, jo no
si
sabia.
No caig de cul, eh?
També és veritat que jo quan vaig fer el projecte aquest no tenia pensat treure-la, és que no sabia ni per on anirien els tiros. Resulta que ha sigut un èxit i que a la gent els ha agradat i m'ho han dit, hòstia, treu-la perquè val la pena. Vinga, doncs anem a provar. Bueno, doncs ja ho hem provat. I tornem a estar aquí sentats avui perquè no estem a fora.
És qüestió de mirar... Suposo que algun dels annexos... em sembla que n'hi ha un referit a cultura, no n'estic segura, però s'ha de mirar, perquè dius, ostres...
Bueno, després també, evidentment, jo ara mateix estic aquí parlant de lo que a mi em pertoca i perquè a mi m'afecte. Però, i torno a repetir, ja no és per fer la gran minador ni per anar-me a fer la primera pela.
No, però Jordi, un vol treballar de lo que li agrada.
No, però independentment d'això, hòstia, és un projecte subvencionat amb molts diners pel govern. Evidentment, la feina de cara a la entitat ja està feta. Ja ho hem fet, ja està. Aquests diners ja s'han representat. Però, hòstia, a mi la feina que a mi m'ha costat, els diners que a mi m'han donat també han suposat una feina. I penso, doncs agafem la meva feina i els diners aquests que han valgut moltes hores de treball d'algú i anem-ho a aprofitar. Perquè realment no...
Sí. Clar, és que és això, és que és molt llestimós després del temps, feina i diners invertits, que això es quedi aquí parat.
Bueno, i quants andorrans has vist que hagin tret alguna obra a baix o que hagin... Bueno, pues aquí està la...
Sense comentaris.
Sí, acabarem amb aquestes bones paraules, però bueno, aviam si... Mira, proposar una plataforma digital que es faci una gravació i ja està, i vendre-ho.
No venia amb la intenció de criticar res, ni simplement que ha sortit el tema i volia fer l'apunt aquest que bueno...
Fas bé.
Jordi Troguet, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres per invitar-me, sempre.
Un plaer. Elisabet Zulpeti, merci per la teva presència.
Lo mateix, gràcies per convidar-me i fins una propera vegada.
Fins les properes. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.